Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Avui divendres, habitualment un esperat dia per a molts, serà també significat d'un llarg cap de setmana. Quatre dies que s'esperen en canvi de temps, canvi d'hora i fins i tot canvi d'aspecte, ja que molts, sobretot els més petits, aprofitaran per disfressar-se, ja sigui de castanyera, de diable o de monstre. I és que, tot i que ens entestem en que cal mantenir les tradicions i celebrar la castanyada com sempre, amb els seus panellets, castanyes i moniatos, cada any es fa més difícil no veure activitats i festes de Halloween per Tots Sants. Sincerament, amb el temps que corren, haurem d'assumir que l'important ha de ser celebrar coses i no pas ni el com ni el per què. I de castanyada i túnels del terror en parlarem tot seguit a l'info d'avui. Passem abans a conèixer la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
Ramon Costa és reelegit com a defensor del ciutadà. Va ser ahir al vespre a la sessió ordinària del ple municipal d'octubre.
Aquesta setmana s'han fet públics els actes amb motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. El primer acte serà el 10 de novembre.
Entra en funcionament la nova ordenança de circulació. La principal novetat és la modificació de l'import de les sancions.
Demà al vespre actuen al Teatre Auditori Che Antit. Parlarem amb ell sobre el concert en uns minuts.
I amb motiu del 5è aniversari de la colla de Trabucaires ens acompanyarà als nostres estudis en Sergi Repullo, membre de la colla.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 28 d'octubre. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com dèiem, ahir dijous es va celebrar la sessió ordinària del ple d'octubre, que va comptar amb 7 punts a l'ordre del dia. El primer punt debatut va ser una modificació de crèdits de 52.000 euros, que suposa un canvi entre partides del Patronat Municipal d'Ocupació i que va comptar amb el suport de l'equip de govern, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, el COP Compromís per Ripollet i l'abstenció del Partit Popular.
També es va donar llum verda a l'aprovació inicial de la dissolució del Patronat Municipal de Comunicació. Ara l'expedient restarà a exposició pública durant 30 dies abans de procedir a la aprovació definitiva. Pablo López, regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, justificava així el seu vot d'abstenció.
No encontramos más argumentos para el cierre que el económico y un supuesto que no servía para nada. De igual manera, con estos mismos argumentos podríamos cerrar otros patronatos o la misma radio. Total, la mayor parte del tiempo se pasa una grabación con música o el mismo pleno. Nosotros tenemos la convicción de que estos elementos sí que sirven. Y en este caso, en concreto, sirve para garantizar la independencia de los medios.
El Partit Popular també es va abstenir i va comparar la dissolució del PMCOM amb la realitzada a l'àrea de joventut. Així ho expressava el seu portaveu, Víctor Dieguez.
Ni el fet de que la part de joventut fos assumida per aquest Ajuntament va millorar en absolut ni el tema econòmic, ni la pluralitat, ni l'efectivitat d'aquest Ajuntament en aquest tema. Entenem que va en la mateixa direcció, és una altra passa pràcticament idèntica que aquella, integra el que és el patronat, o el que era el patronat, el que és tots els recursos del que és el patronat de comunicació actual a l'estructura de l'Ajuntament i entenem, preveiem, que passarà exactament que amb l'àrea de joventut.
Per la seva banda, el COP Compromís per Ripollet va votar en contra de la dissolució del patronat de comunicació, argumentava el sentit del vot al seu regidor Eduardo Jiménez.
Alegan ustedes cuestiones económicas y cuestiones económicas no es, porque no hay ningún tipo de ahorro ni ningún tipo de mejora suprimiendo este patronato, un órgano en el que bueno teníamos acceso tanto los partidos políticos como las entidades culturales, deportivas, etcétera, ¿no? Donde había una mesa de discusión y donde se podía tratar la manipulación y el uso que hacía el equipo de gobierno por parte del equipo de gobierno de los medios de comunicación. Por lo tanto, nuestro voto será contrario.
Un altre dels punts que es va debatre va ser l'elecció del defensor del ciutadà pel període 2011-2015. Ramon Costa ha estat la persona escollida per seguir assumint aquest càrrec.
Pel que fa als vots en aquest punt, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa es va abstenir perquè considera que la despesa que genera l'oficina del defensor no és justificada i que aquest hauria d'estar instal·lat a les dependències municipals. Valentí Nieto.
Nosaltres, amb l'últim ple, vam detallar exactament la partida de despeses que hi havia, entre elles el cost del lloguer del local, diferent, bueno, que això comportava evidentment pues, despeses d'aigua, de llum, de telèfon, etc. que consideraven que si això es traslladava a una dependència municipal, o sigui l'Ajuntament, com estava antigament, aquestes despeses es podien estalviar.
L'alcalde Juan Parralejo va voler explicar per què la figura del defensor estava instal·lada fora de les dependències municipals.
Li he de manifestar que hi ha un suggeriment per part de l'Agrupació de Defensors dels Ciutadans de Catalunya i d'Espanya, a través del propi síndic de Greuges, d'intentar que els defensors del ciutadà o ciutadana no estiguin físicament localitzat en les oficines municipals, perquè això pot distorsionar el missatge de que el defensor de ciutadà és una persona aliena totalment a l'estructura municipal, no pertany a l'Ajuntament, i per tant pot afavorir que la gent tingui més facilitat d'apropar-se perquè no el veu com una persona integrada dintre l'estructura de l'Ajuntament.
El Partit Popular també va votar en contra, al·legant que no s'havia intentat buscar un consens, i el cop Compromís per Ripollet va emetre el seu vot a favor de l'altre candidat, Jacint Padró.
Nosotros seguimos manteniendo la opción de Jacint Padró como una persona preparada, como una persona que conocida en el pueblo y como una persona que puede ejercer el papel de defensor de ciudadá, creo que insuperablemente. Decir de que nosotros seguimos haciendo una apuesta por el cambio, lo que ustedes no han querido. Como siempre, el rodillo del equipo de gobierno sigue situando a la gente cercana a ellos en puestos clave.
L'alcalde també va defensar Ramon Costa com a opció continuista al càrrec.
Nosaltres no tenim res a dir en contra del senyor Jacint Padró, que és una persona preparada i coneguda, segur, no ho discutim, però també diem que el senyor Ramon Costa és una persona preparada i coneguda i capaç de fer aquesta feina. I exactament, no dic més, però dic exactament igual de legítim que ell. L'altra qüestió és que es parli de rodillos i de coses d'aquestes que no tenen res a veure, és igual de legítim un que altre. I no parlem de membres propers o no propers, perquè clar, que jo sàpiga, el senyor Jacint Padró també està proper a un grup, crec jo.
A l'apartat de mocions se'n van aprovar dues presentades pel COP Compromís per Ripollet.
La primera, recolzada per tots els partits excepte el Partit Popular, que es va abstenir, tractava sobre la creació d'aparcaments públics aprofitant solars privats.
La defensava el regidor del COP Compromís per Ripollet, José María Osuna.
Adequar com a aparcament públic gratuït el solar municipal situat al costat de l'escola Martinet i el poliesportiu municipal. Segon, mentre no es construeix el nou equipament cultural, fer un estudi econòmic per contemplar la possibilitat d'habilitar el solar de l'antic casino com a aparcament en el nucli antic. Tercer, en aquells barris on la manca d'aparcament és més evident i l'Ajuntament no disposi de solars públics i n'existeixin de privats, iniciar negociacions amb els seus propietaris per tal d'estudiar l'habilitació d'aquests solars com a aparcament provisional oberts a la ciutadania. Per aquest motiu, s'elaborarà un estudi on quedin reflectits els solars privats susceptibles de ser utilitzats com a aparcament i quins terminis s'estableixen per a la negociació de la cessió d'ús.
Osuna va deixar molt clar, així com tots els grups que van votar a favor, que es tractava d'una solució temporal que no deixava de banda la necessitat de fomentar les millores de transport públic al municipi.
La segona moció del COP Compromís per Ripollet proposava una sèrie de mesures de prevenció en les situacions de desnonament, un text redactat arran de les propostes de la plataforma d'afectats per la hipoteca. El Partit Popular es va abstenir també en aquest punt i la resta de grups van votar a favor i, per tant, la moció va ser aprovada. Per últim, el Partit Popular va presentar una tercera moció amb una sèrie de mesures per evitar la desocupació. La moció es va rebutjar amb l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i del COP Compromís per Ripollet i el vot en contra de l'equip de govern. El proper ple municipal tindrà lloc excepcionalment el dilluns 7 de novembre a 7:45 del vespre, on es duran aprovació les ordenances municipals.
Per cert, que el passat dilluns es va celebrar el ple extraordinari convocat per tal d'efectuar el sorteig dels membres que han d'integrar les taules electorals per a les properes eleccions generals del dia 20 de novembre.
En aquesta convocatòria, el cens electoral definitiu estarà integrat per 26.218 persones. Pel que fa al mecanisme del sorteig, s'ha efectuat mitjançant un programa informàtic de l'Institut Nacional d'Estadística. Així, entre tots els electors de Ripollet han estat triats els 114 titulars i 342 suplents que integraran les meses electorals. Durant aquesta setmana s'ha notificat aquest nomenament als escollits que, en cas de no poder fer aquesta funció el dia de les eleccions, poden presentar una excusa a la Junta Electoral de Zona fins al dia 3 de novembre. Aquesta excusa ha d'anar acompanyada dels motius que justifiquen la impossibilitat d'assistir al dia de les votacions. Juntament amb la notificació del nomenament, s'emplaça els membres pel dia 20 de novembre a les 8 del matí i se'ls adjunten les instruccions per realitzar la seva tasca el millor possible el dia de les eleccions. Quan el vot per correu, recordar que es pot presentar a l'oficina de correus fins al dia 10 de novembre.
I pel que fa al desplegament amb motiu de les eleccions, 52 treballadors de l'Ajuntament, entre representants de l'administració, brigada municipal i policia local, vetllaran pel bon funcionament de la jornada electoral.
Aquest personal estarà distribuït en 9 col·legis electorals, ja que en aquesta ocasió s'incorpora l'escola Pinatons com a col·legi electoral. Així hi haurà 41 meses que es constituiran el dia 20 de novembre a les 8 del matí. Durant el dia de la celebració dels comicis es faran sondejos del nombre de vots a les 2 del migdia i a les 6 de la tarda. Tota aquesta informació serà consultable en temps real a través de la web municipal ripollet.cat. Per últim, recordar també que la campanya electoral s'inicia de forma oficial el divendres 4 de novembre.
Dimecres 26 d'octubre el Partit Popular de Ripollet va realitzar una xerrada col·loqui al Centre Cultural on la diputada Eva García va parlar sobre les propostes populars en matèria de sanitat i per solucionar el problema de l'atur.
Segons García, la solució passa perquè els populars arribin al 20ena a la Moncloa. L'escoltem.
Bé, jo aprofito doncs, com a diputada autonòmica i com a vicesecretària d'Organització del Partit Popular de Barcelona per venir avui aquí a Ripollet en primer lloc doncs, per donar recolzament al candidat i futur diputat en el Congrés a Madrid, el Pere Calviño, que ha sigut tants anys regidor aquí a Ripollet i que a partir del 20 de novembre serà diputat a Madrid, no? Per tant, el nostre recolzament i el nostre reconeixement a la feina que ha fet durant tants anys. En segon lloc, també, doncs, dir-vos que venim aquí avui, o vinc jo en aquest cas, doncs, per fer un acte de precampanya, per estar amb la nostra gent. És una mica per estar en contacte amb la gent de Ripollet, per explicar-los en línies generals quin serà el programa electoral del Partit Popular, que es basarà fonamentalment i com no pot ser d'una altra manera en matèries econòmiques.
A l'acte van participar el número 8 a les llistes populars del Congrés, Pere Calviño, i membres de l'agrupació local, entre ells el cap de llista local, Víctor Dieguez. Els populars es van tornar a mostrar molt satisfets per les dades que els donen les enquestes.
El passat mes de juliol es va donar per aprovada la nova ordenança municipal de circulació i seguretat viària de Ripollet. El text, que es va ser íntegrament a la llei de trànsit, només ha mantingut una trentena de sancions molt específiques de l'anterior text que no apareixen a la llei de trànsit. Per a la policia local es tracta d'una eina més àgil i pràctica per regular la circulació als carrers de Ripollet alhora que facilita la seva tasca pedagògica.
No estacionar els passos de vianants o en doble fila, respectar el pas a les rotondes i a les cruïlles, seguir la senyalització o no superar els límits de velocitat poden comportar multes o perdre punts al carnet. La tasca de la policia local és vigilar que aquests comportaments incívics no provoquin cap dany material o personal i sancionar la persona que els comet. Amb la nova ordenança de circulació, la policia local té un marc legal per treballar amb més facilitat. Per exemple, a partir d'ara no serà necessari modificar l'ordenança cada vegada que es faci una modificació de la llei, ja que quedarà assumit de forma automàtica. Una de les novetats quan hi ha sancions és que un mateix conductor no podrà perdre mai més de 8 punts del carnet en un mateix dia, tot i que serà sancionat econòmicament per totes les infraccions que faci. Quan el procés administratiu que genera cada vegada que un policia posa una multa, també s'han agilitzat alguns dels passos. Per exemple, en el moment en què un agent ens notifica una infracció ja podem pagar-la o fer un recurs sense esperar que ens arribi a casa. Quan a les sancions s'han marcat uns imports fixes per les diferents infraccions, lleus 80 euros, greus 200 euros i molt greus 500.
Una rotonda regularà el trànsit entre la carretera BB-1411, coneguda com a carretera de Montcada, i el vial que enllaça amb l'autopista C58, anomenat Pont de la Ferreria. El projecte està a punt de ser aprovat definitivament. Avui mateix finalitza el període de 30 dies d'exposició pública després de ser aprovat inicialment a la Junta de Govern local del passat 25 de juliol.
En cas de no haver al·legacions, es ratificarà i s'iniciarà el procés per adjudicar les obres. La rotonda tindrà un diàmetre exterior de 40 metres i mig amb una calçada de 8 metres d'amplada. Així hi haurà dos carrils de 4 metres, el que facilitarà la circulació de vehicles de grans dimensions. Es preveu que les obres de construcció de la rotonda s'allarguin uns 5 mesos. El pressupost total del projecte és de 250.000 euros que seran finançats per la xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 de la Diputació de Barcelona.
La colla de Trabucaires de Ripollet celebra aquest cap de setmana el seu 5è aniversari, una data que commemoren amb una cercavila pels carrers de Ripollet i on esperem que enguany sí puguin fer-ho com millor saben, que és amb trets de trabucs. Per explicar-nos on s'acompanya un dels membres de la colla i secretari de l'entitat, en Sergi Repullo. Molt bona tarda, Sergi.
Molt bona tarda.
Explica'ns una mica què ens heu preparat.
Bé, doncs, com tradicionalment, ens acompanyarà una colla convidada i sortirem, doncs, en cercavila per tota la Rambla, doncs, galejant i fent trets de trabucs, no?, doncs, per una mica per celebrar la nostra cinquena diada, doncs, que comença a ser ja una data important, no?, per la colla.
Quina serà la colla que us acompanyarà enguany?
Doncs enguany ens acompanyarà la colla Sabadell, de Gràcia, però també teníem convidada la colla de Sant Esteve Sesrovires, que, perdó, malauradament, doncs, no ens podrà acompanyar finalment, o si més no, en principi, doncs, la majoria dels seus integrants. Però tot i així esperem que sigui una gran festa per tots plegats.
No sé si heu previst el tema de la pluja, hi ha algun inconvenient o no?
Home, a veure, si plou molt, molt fort, doncs la veritat és que ens plantejarem, no? Però si es fa una mica de plogim, doncs la veritat és que en principi sortiríem igualment.
Mm-hmm. Quin serà el recorregut de la cercavila? Sortireu cap a les 11, més o menys?
Sí, correcte. Sortirem cap a les 11 des de l'inici de la Rambla, allà a la plaça del Fons, no me'n recordo.
La plaça Font.
La plaça Font, correcte. Doncs vindrem fins aquí al Molí, segurament, doncs, al centre, no sé exactament si vindrem fins al Molí o ens quedarem al centre cultural. Tot depèn una miqueta del temps, de l'horari i tot plegat.
Mm-hmm. Com hem dit, l'any passat no va ser possible utilitzar les armes. Enguany no hi ha cap problema, no, amb això?
No, enguany no hi ha cap problema. El tema, doncs, s'ha arreglat a nivell institucional i ens han, des de Generalitat, coordinadora, doncs, han fet les accions pertinents per assegurar, doncs, que puguem celebrar, no?, aquesta diada, no?, important per nosaltres.
Va ser un problema burocràtic o de llei?
Sí, en realitat és un problema, doncs, de llei, no?, que no estàvem inclosos en el catàleg de festes tradicionals de Generalitat, i enguany, doncs, sembla que això s'està solucionant i, si més no, s'han fet accions pertinents, doncs, perquè ens concedeixin l'autorització pertinent per fer-ho.
És molt estricta la normativa que regeix a...
La veritat és que sí, no? Vull dir, ens fan fer una sèrie de paperassa, permisos, complir una sèrie de normativa, doncs, que potser està una miqueta desfasada, no? Però tot i així no ens queda més remei que seguir el procediment i passar, doncs, per Guàrdia Civil i etcètera, 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 i demanar, doncs, tota una sèrie de permisos i pagar taxes i tot, doncs, bastant complexa pel que creiem que hauria de ser.
Mm-hmm. Hem de dir que, a banda de la vostra vestimenta, el tret més identificatiu dels trabucaires, doncs, és l'arma, és el trabuc. On aconseguiu aquestes armes? Com ho feu?
Bé, doncs es compren a l'armeria aquestes armes i en realitat nosaltres les vam comprar o les comprem a l'armeria Rojo, que és molt coneguda, no?, i renomada per la seva qualitat, no? En definitiva, això, vull dir, adquirir una arma, el que es necessita és una llicència d'armes, que tots els membres de la colla, doncs, l'hem de tenir, i a partir d'aquí, doncs, lliurement pots comprar una arma i anem a dir, assegurar que en fas un bon ús d'ella, doncs, demanant els permisos pertinents.
Són tan antigues com sembla?
No, la veritat és que, anem a dir, històricament sí que són, doncs, s'usaven a l'antiguitat, però aquestes, realment, les nostres tenen 5 anys, no?, que és el temps de la colla, no?, perquè va ser quan les vam comprar, i són armes noves, revisades anualment, en regla, i vull dir...
O sigui que encara es fabriquen.
Sí, encara es fabriquen, i jo diria que sota demanda, és a dir, no hi ha una fabricació industrial de les mateixes, sinó, doncs, va sota comanda, anem a dir, doncs, tot molt artesanal i bueno, mantenir una miqueta aquesta tradició, no?
Com s'aprèn a ser trabucaire?
Realment no.
D'on surt això?
No, realment ha de ser, jo crec que és un tema vocacional, no? Sobretot implicar-te, no?, en la nostra cultura, voler formar part d'ella i, sobretot, que t'agradi. Jo crec que hi ha un fet, no?, que ha de ser així, que t'agradi la pólvora, no?, la pólvora, disparar el soroll i realment, doncs, portar una miqueta de la història de Catalunya, doncs, els nostres dies, amb una vessant completament diferent, no?, però si més no de caire festiu, de caire cultural, i perquè la gent hi participi i ho conegui, no?
Perquè aquesta vessant històrica, podríem dir que també és un dels atractius culturals, no?, que té una colla de trabucaires, que no és sortir amb una arma a tirar trets, no?
No, només. Està clar. S'ha de conèixer doncs, una miqueta no, doncs, l'origen de tot plegat i en realitat doncs, una miqueta nosaltres doncs, intentem mantenir aquesta, aquesta cultura, però sobretot no amb l'ús que se'n feia abans, doncs, sinó ara amb un caràcter festiu doncs, portat als nostres dies i sense fer cap mena de revolució o d'intentar confrontar-se amb ningú, no?
Hi ha gent per tot, però alguna vegada us han esbroncat pel soroll que feu?
Sí, la veritat és que sí, hi ha gent doncs, que no li agrada que a primera hora del matí doncs, els despertin no? Amb trets, no? Amb soroll, no? Però jo crec que... en tot cas, és gent que segur que no vol participar de la cultura del nostre país, de la festa, i, bueno, i en realitat crec que no causem tants inconvenients no? com alguna gent sembla demostrar, no? Però molt pocs, i la veritat és que és un fet molt esporàdic, no?
Mm-hmm. Home, soleu fer aquella recomanació no, dels taps.
Això és important, no? Per la gent que baixa a peu de carrer doncs, a veure'ns passar, sobretot protecció, no? Som nosaltres mateixos els que perdó, doncs distribuïm taps no, per les orelles quan veiem nens o si més no disparem quan veiem doncs, que hi ha algú que li pot molestar o que és susceptible no, doncs, que li afecti.
Hi ha moltes colles, Sergi, de trabucaires a Catalunya?
Doncs la veritat és que n'hi ha forces, no? Arreu del nostre país doncs, hi ha molts municipis no? doncs, que realment sí que tenen aquest tret cultural dintre doncs, de la seva població i ja doncs, estem la majoria agrupats doncs, dins la coordinadora, que és la que d'alguna manera doncs, defensa els nostres drets i ens ajuda en tot el possible no? doncs, a l'hora doncs, de... perdó, de defensar la nostra cultura no? davant els estaments i d'on calgui. No?
La vostra història recent té 5 anys, perquè no sé si abans hi ha hagut trabucaires aquí o no.
A Ripollet? No. Jo la veritat és que també vinc de fora, no sóc nascut a Ripollet, però si més no ja fa uns anys que visc aquí, i crec que pel que m'han explicat que no, que no n'hi havien. Doncs sí que hi ha hagut tradició amb castellers, no? Doncs que ara ja no hi són i d'altres entitats culturals que perduren, però a trabucaires no, que no n'havíem tingut.
I en aquests 5 anys de història, quina valoració en feu?
Home, la veritat és que una valoració positiva, no? La colla ha crescut i si més no doncs anem endavant amb el que és el nostre objectiu no? Participar de la festa, formar part d'ella i donar doncs, a conèixer la cultura catalana arreu on anem no? perquè no només actuem a Ripollet, anem a fora també amb altres colles convidades, tenim una trobada nacional i en definitiva doncs, valorem molt positivament aquests 5 anys que hi hem passat, no?
Val a dir que sou una mica fills, podríem dir, dels diables?
Bueno, som germans, si
germans.
Més no. Bueno, la veritat és que la majoria dels integrants de Trabucaires doncs, formem part també de diables, però en definitiva són coses totalment diferents, no? Jo crec que a un diable no té per què li agradar les trabucaires o un trabucaire el tema de diables, no? Sí que hi ha un element comú que és la pólvora i això, doncs, segurament no, és el nexe d'unió entre les dues, no?
Busqueu gent o en sou prou?
Home, la veritat és que estem oberts, no? La benvinguda a tothom que s'hi vulgui apuntar. Segur que poden contactar amb nosaltres a través d'internet. La veritat és que tan sols cal moltes ganes, implicació amb la colla, és a dir... que sigui doncs una cosa important no? per cada membre i llavors que simplement treure's el tràmit de la llicència d'armes. A partir d'aquí tothom és benvingut i no hi hauria problema per acollir-los.
Doncs ja per acabar m'agradaria, Sergi, que aprofitis els micròfons de Ripollet Ràdio per convidar tothom.
Bé, doncs tota la població de Ripollet i tothom qui s'hi vulgui acostar doncs estan convidats el diumenge a les 11 a la Rambla de Ripollet a participar de la nostra festa i la veritat és que estarem molt contents doncs, de que el públic ens vingui a veure i que ens animi no?, a continuar fent aquesta tasca que realment valorem molt.
Molt bé, doncs Sergi Repullo, que és secretari de l'entitat i també membre de la colla Trabucaires, gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies. Bé.
Adéu.
Adéu.
Esteu escoltant Info.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Marra meu, torre, castanyes, a la voreta del foc. Ja n'hi peta un als morros, ja en teniu marra meu mort.
Aquest cap de setmana arreu de Catalunya se celebra la Castanyada, una festa popular que coincideix amb el Dia de Tots Sants, l'1 de novembre.
Pica ben fort, que piques fusta, pica ben fort.
Com el Halloween dels països anglosaxons o el Magosto i el Saimán gallec prové d'una antiga festa ritual funerària. Consisteix en un àpat en què es mengen castanyes, panellets, moniatos i fruita confitada. La beguda típica de la castanyada és el moscatell. Sembla que el costum d'ingerir aquestes menges altament energètiques prové del fet de que durant la nit de Tots Sants, vigília de Dia dels Morts, segons la tradició cristiana, es toca morts sempre seguit fins a la matinada. Amics i parents ajuden el campaner a fer aquesta dura tasca i tots plegats consumeixen aquests aliments per no defallir.
Que té una gateta a casa que li sorgeix els mitjons.
A la nostra població tindrem una mica de tot. Terror, ball i panellets a les pastisseries. Aquesta tarda, a partir de les 8, serà el torn dels joves de la Careta, que han organitzat la Capseta del Terror. Jenny Silvente, de la Careta Teatre, és la responsable de l'activitat.
Doncs la Capseta dels Horrors és una idea que sorgeix del grup prejuvenil i dels grups infantils de la Careta, perquè ells també volien formar part del túnel del terror, però com que cada vegada hi havia més gent, quedava com més pels adults i ells no trobaven el seu espai. Llavors, l'any passat va sorgir la idea de fer una capseta dels horrors que participessin els més petits de la companyia. I aquest any, com que tot organitzen ells, han preparat una escola terrorífica on passen coses estranyes.
Dissabte serà el torn dels adults, que es moriran de por amb el muntatge de Circus. La Jenny ens explicava com han organitzat l'activitat.
I llavors és el grup de Teatròpolis, que són els juvenils de la Careta, han organitzat totes les accions que passaran als personatges, la història, l'argument del túnel del terror, i participa tothom, d'adults, joves de la companyia. I bueno, hi ha coses estranyes, també passen coses al·lucinants en aquest circ. Com que som tantíssima gent, s'ha de tenir les coses clares. Jo ho preparo des del punt de vista de fer comissions. Llavors, com que els joves tenen moltes ganes de dir la seva i tenen moltes idees, cada grupet de joves s'encarrega d'una cosa. Doncs uns van preparar a veure quins personatges podrien sortir, uns altres van pensar més aviat en l'argument, els vestuaris... Mica en mica els grups també es van ampliant, no? De la idea, la primera idea, que és com un títol, fins a arribar al que s'ha creat, ja es van fent grups. I llavors, mica en mica, també els pares que han volgut participar o els altres adults s'han afegit en aquest grup per dir la seva. Però sobretot sorgeix aquí, no? Són molts, sobretot el grup juvenil aquest any són 22, llavors s'havia de fer comissions per organitzar-ho. L'objectiu principal és que facin una cosa diferent, però que també té a veure amb el teatre, no és actuar damunt d'un escenari, tampoc és fer teatre de carrer, és una cosa diferent. I molt difícil, com és donar por a la gent, fer que passin por. I bueno, costa una mica, perquè a vegades tenen vergonya en els assajos, però el més important és que s'ho passin bé i fer una cosa diferent.
I a partir de les 11 de la nit, Ball de Castanyada al Pavelló Joan Creus. Fidela Martínez, presidenta d'Amics del Ball, espera que tothom s'ho passi molt bé.
Com cada any, però cada any ho fem millor, perquè cada any vamos teniendo más gente y entonces se supera más. Se traen unos buenos músicos, entonces a la media parte se hará un poco una pequeña exhibición de baile Entonces ponemos unos tablones muy grandes, que lo hacemos en el anexo, porque lo hacíamos en el pabellón, pero ya no cogemos. Y entonces se ponen unos tablones grandes, entonces se ponen panellets, castañas, moscatel, cava, agua, y entonces pues se brinda por la castañada y la gente porque lo pasa bien comiendo castañas y panellets y todo eso. Entonces pues es una noche muy divertida porque celebramos la castañada. Entonces pues animo a toda la gente que venga.
Dilluns, nit prèvia a la festa de difunts, serà el torn dels joves del Cafetí, que obriran les portes del túnel del terror.
El dilluns 31 d'octubre fem el túnel del terror, l'han fet els joves del Cafetí. Aquest any va sobre un hospital abandonat i bé, ja portem diversos dies treballant sobre aquest tema i bueno, esperem que vingui molta gent, que ho disfrutin molt i espantar. L'entrada és gratuïta, obrim de 7 a 9.
D'altra banda, durant aquests dies el cementiri municipal restarà obert des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, fins i tot el mateix dia 1. Ja saben, després de sopar, panellets i moscatell per portar millor el fred que ens vindrà aquest cap de setmana. I si ho volen amenitzar amb una història de por, primer es poden donar una volta pel túnel del terror per inspirar-se una mica. Alerta, però, que després aquestes històries no ens acompanyin al llit. Bona castanyada!
El 91.3 Info.
Hi ha un retrat, una mirada i un forat perdut que cau tapant amb un núvol blau que no sé on està. Hi ha un grapat de pedres carregades per sortir volant d'enlloc amb un vidre per trencar. Hi ha milers de somnis que no troben la sortida i no hi ha qui els vulgui ajudar.
Estem sentint la música de Xeantit, una formació que demà dissabte actuarà al Teatre Auditori de Ripollet, un grup que defineix la seva música com a rock bohemi d'autor sense renunciar a les arrels clàssiques i als tocs funky. Música dels Àngels està de Torroella de Montgrí, però amb un lligam amb Ripollet, el de Maria José Toledano, la Che, que és el 50% de l'ànima d'aquest grup. Per parlar-ne avui ens acompanya l'altre 50%, que és en Jordi Álvarez, conegut artísticament com a Tit Várez. Molt bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, sou dues les ànimes d'aquest grup, però arribeu a ser, em sembla que 8, no?, dalt de l'escenari.
Dalt de l'escenari som la Txè, i jo, i llavors després tenim dues cantants més, la Natàlia i la Míriam, bateria, en Francesc, el saxo, en Dani, i un baixista, en Jordi.
Mm-hmm. Comentàvem que Xeantit és una proposta de rock bohemi d'autor. Com expliques aquesta barreja de conceptes?
Doncs nosaltres definim d'aquesta manera una mica per no trobar un lloc amb tot el repertori que tenim, perquè toquem pinzellades una mica de tot, una mica de música coral, una mica de rock, una mica de pop, una mica de música d'autor, i d'alguna manera aquest concepte bohemi ens permetia, doncs, això, no?, expressar una sensació general de la música.
Tu ets l'autor dels temes musicals?
Sí. Les lletres les escric jo i composo la base, i llavors la Maria José és la que fa tots els arreglos i composicions per veu.
Uh-huh. Feu referència a la música dels Àngels. Pel que he llegit, a banda de la bona música, crec que això també fa una mica, té un punt cinèfil, no? Són com els teus àngels, no?
Sí, d'alguna manera. D'alguna manera són com els àngels de la guarda. Sí.
Els àngels de Charlie, no. Aquí són els àngels de Tit, no?
Sí, més aviat.
Us agrada molt, pel que he sentit, no?, la fusió de ritmes, de veus, d'instruments, els vostres temes. Això també es fa difícil, no?
Aquesta és és una de les parts complicades, barrejar tot això, perquè el trobar l'equilibri entre una bateria i tres veus provant de fer això, no? un joc d'equilibri complicat. Però és una mica el motiu, no? De sentit ha sigut buscar aquest equilibri.
I com va sorgir aquesta formació?
Això ens va sorgir des de, bueno, entre la Txell i jo. Ella és de formació clàssica, pianista, i jo sempre havia tocat des de fa temps amb grupets així rock i pop, i d'alguna manera va sortir la idea d'anar provant una mica de barrejar, no? Aquesta part més clàssica, veus, i afegir això, guitarra, baix, bateria, un saxo inclús, no?
I quan fa que treballeu junts?
Ara deu fer uns 2 anys i mig, una cosa així.
Perquè la cosa va trigar, no, en gestar?
Sí, és un procés, ha sigut un procés bastant lent, perquè s'ha barrejat amb altres projectes i ho hem anat fent una mica com un treball de fons, ben bé, no? Anar fent temes, anar creant temes, anar-los treballant a poc, i ara es pot dir que tenim, doncs, un treball ja complet que pot mostrar una mica tot el recull del que volem, no?
Perquè a banda del grup, cadascú teniu els vostres projectes, imagino, activitats professionals paral·leles.
Exacte.
Tu et dediques a la música professionalment?
No, jo sóc enginyer, no. La música...
Sobta, ben bé... per això.
Sí, la música és ben bé un acompanyament.
I teniu disc al mercat? Encara no.
No, encara no. Amb això ja estem treballant, estem mirant d'acabar de tenir tot el repertori acabat de concretar, i llavors a partir d'aquí mirar de buscar la possibilitat de gravar.
Què és el que podrem sentir demà al concert?
Per demà tenim una proposta, bueno, molt variada, que és el que ens caracteritza. Tenim peces això molt enèrgiques, amb tipus funkies o tipus rocks, i tenim altres peces, doncs, molt properes, tipus cançó d'autor, inclús alguna música amb ritmes més pop. Un espectacle molt variat, amb alguna sorpresa, amb vídeos també, vull dir, molta varietat.
Us agrada també el tema de noves tecnologies, no?
Sí, també és un element que volem introduir perquè es forma part del dia a dia, això.
Bé, amb això també recomanem, no?, aquells que vulguin saber una mica més de vosaltres, el vostre Facebook, que allò m'he informat una mica allà, sí. M'ha servit de molt per veure temes i tal, i la veritat és que ho recomanem. Em sembla que fa uns mesos vau actuar, no?, a Ripollet, em sembla, al centre, sí, parroquial.
Sí, al centre parroquial. Sí.
I què tal? Com va anar l'experiència?
Deu fer mig any. Bé, prou bé. Va haver-hi força acollida, no, va estar prou bé. Estàvem encara en una fase una mica preparant temes, però ens interessava sortir a escenari i començar a veure una mica el ritme, no? I ara, doncs, ja amb el projecte bastant més madur, doncs, volem fer una aposta ja per començar a treure el directe més potent, no?
Quin és el públic de Txell?
El públic de Txell, jo entenc que pot ser qualsevol tipus de públic, perquè és una música que aporta una mica de tot, no? que es pot escoltar amb calma, o pots mirar detalls dels músics, o pots deixar-la de fons, per dir-ho d'alguna manera, i tenir-la una mica d'acompanyament. Per això entenc que és una música fàcil d'escoltar.
Podem dir una música per tots els públics.
Sí.
M'agradaria, això sí, per acabar, doncs, que animessis els oients a assistir demà en aquest concert al Teatre Auditori, que a més un teatre potser imposa més, no? Que no, sí. No sé, una sala de concerts o...
Imposa bastant, i sobretot quan és a casa poder encara més.
Clar, sí. Perquè per la part de la Maria José suposo que també això l'impacta, tot i que vosaltres esteu a Torroella de Montgrí, i venir a Ripollet, no?, ha de ser important.
Sí, no, i tant. Tota la vida vivint a Ripollet, vulguis o no, tornes a casa, és una sensació especial, no? En general, il·lusió, però també un certs nervis, diríem.
Mm-hmm. Doncs com deia, tens els micròfons a la teva disposició.
Doncs des de Xentitos animem a venir dissabte al Teatre Auditori a 8:15. Tenim un espectacle molt variat, molt obert, amb sorpreses i sobretot molta, molta música.
Doncs ja ho saben, serà demà a partir de 8:15, Xentit al Teatre Auditori. Tit Várez o Jordi Álvarez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu.
Sí. Info, edita i presenta Reme Herrera.
I seguim amb més notícies. La Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha fet públic aquesta setmana el programa d'activitats del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Es tracta de 5 actes organitzats amb la col·laboració de les entitats que participen a la taula de dones. El primer serà el dia 11 de novembre.
Serà una xerrada titulada Coaching per a la naturalesa de la dona a càrrec de Paqui de la Villa per ajudar a aconseguir els objectius vitals en sintonia amb la natura femenina. També es farà una xerrada el dia 16 sobre la imatge que tenen les dones d'elles mateixes i un debat el dia 23 sobre la seva independència. El dia 25, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, el grup Zancada actuarà al Centre Cultural i el dia 29 es farà un cinefòrum sobre la pel·lícula Les Mujeres del Cairo.
I el passat dilluns es va fer la inauguració de la mostra L'Herbari d'Encarnació Braut, produïda per l'agrupació Ripollet Natura. Es tracta d'una reedició de la mateixa obra creada per la dona de l'artista local, Josep Maria Brull, formada per una recopilació de mostres botàniques cedides ara fa uns 10 anys, que va ser recollides durant els anys 30.
A l'acte van participar la regidora de Cultura, Rosa Maria Martín, membres de l'agrupació Ripollet Natura, i la filla de l'autora, Núria Brull. Núria Machuca, membre de l'agrupació Ripollet Natura, ens explicava minuts abans de començar en què consisteix l'exposició.
Llavors ara aquest any, ha fet aquest any 2010, ha fet 80 anys de l'herbari. És una cosa excepcional per un herbari, més que es mantingui amb les condicions que es manté, perquè està perfecta. Llavors el que hem fet és reeditar aquella exposició amb els quadres que vam fer per aquell moment, però llavors es poden veure tots els plecs d'herbari que ella tenia convertits en quadres amb una informació botànica actualitzada. Hem fet un material nou, que és trobar els exemplars que ella va recollir per aquí a Ripollet o els voltants i que ara de manera natural no existeixen, però veure on hi ha aquests exemplars actualment al poble.
L'any 95, Núria Brull, filla de l'artista Josep Maria Brull i Encarnació Braut, va fer donació d'un herbari que la seva mare havia elaborat durant els anys 30. El material recollit correspon a unes 130 espècies, de les quals se n'han exposat 65. La major part són típiques de la flora mediterrània i estan recollides als municipis de Ripollet, Sarrià, Olot, Batet, Amposta i Sant Llorenç. La mostra es podrà visitar fins al proper 30 d'octubre.
Després de que la pluja fes ajornar el primer concert del passat 22 d'octubre, es va celebrar el primer concurs de joves músics de Ripollet, organitzat per la Regidoria de Joventut i l'associació Rock and Ripo, un col·lectiu que vol potenciar els grups locals i les actuacions en directe.
In Fate, Los Ramones de Ripollet, Gelden, El Ventilador i Cofic Rovers van ser els participants del certamen. Els concerts van començar a les 7 de la tarda i es van allargar fins a la mitjanit. Després de la deliberació del jurat, Cofic Rovers i Los Ramones de Ripollet van ser els guanyadors, que han obtingut com a premi la seva participació en un segon concert previst pel 5 de novembre també al pati del Centre Cultural. Aquesta activitat ha comptat amb el suport de la Regidoria de Joventut i el projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas.
El proper dilluns, dia 31, el Centre Cultural acollirà una sessió de cinema amb la pel·lícula I tu quién eres. L'activitat està organitzada per la Regidoria de Serveis Socials en el marc de les activitats de la gent activa. L'entrada és gratuïta al film i començarà a les 6 de la tarda.
I tu quién eres, dirigida per Antonio Mercero i estrenada l'any 2007, tracta sobre la història de Ricardo, un avi que durant les vacances d'estiu, mentre els seus fills marxen uns dies a Sant Sebastià, es queda a Madrid acompanyat per la seva neta. Durant aquests dies, Ricardo s'instal·la en una residència on compartirà habitació amb Andrés, un altre avi que amb qui reviurà les seves aventures de joventut i amb qui compartirà els primers símptomes de l'Alzheimer.
El passat 20 d'octubre, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i el president del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Vallès Occidental i el barcelonès, Enric Gené, van signar la renovació del conveni de recollida d'olis usats en els bars i restaurants de Ripollet, que contempla, entre d'altres, la seva eliminació mitjançant un gestor de residus autoritzat per la Junta de Residus, així com el foment de pràctiques respectuoses amb el medi ambient per part dels titulars dels establiments hostalers del municipi.
Aquesta col·laboració, iniciada l'any 2005, estableix una xarxa de bars i restaurants amics del medi ambient i recull una sèrie de pràctiques respectuoses. La no utilització d'envasos fabricats per a un sol ús, com el PVC, servir aigües en ampolles de vidre o fomentar la recollida selectiva de vidre, cartró i matèria orgànica són algunes d'elles.
El 91.3 Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. El Centre Cultural acull avui a les 8 del vespre una nova edició de les Nits de Música a càrrec d'Àngeles TV i Rafael López. La sessió d'avui estarà dedicada a celebrar l'aniversari de Nino Rota i comptarà com a convidada amb Joana Raja, col·laboradora de Ripollet Ràdio i membre de la Filmoteca de Catalunya. L'entrada és gratuïta.
Demà dissabte, Ripollet Acció Fotogràfica realitzarà un taller de fotografia al Centre Cultural que comptarà amb la visita de dos fotògrafs de reconeixement internacional, Flo Tucci i Raül Villalba, que visitaran Espanya durant 3 mesos per realitzar diversos tallers arreu de l'Estat i de Catalunya. L'entitat està preparant una nova exposició, Ripollet de nit, fruit de la sortida fotogràfica popular, amb 50 fotos de 18 autors. L'entitat també participarà a la Marató de TV3.
El passat cap de setmana, Ripollet va acollir dues noves jornades de donació de sang organitzades pel Banc de Sang i Teixits i la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet. En total es van realitzar un total de 122 donacions i 5 oferiments. 5 de les persones que es van acostar al Centre Cultural eren nous donants.
El passat dilluns, un grup de 25 persones va participar de la classe de cuina sobre bolets organitzada per la Regidoria de Medi Ambient en el marc de les jornades de bolets. A la sessió de cuina amb la cuinera Àngel Puntes es van presentar 3 plats, pasta amb camagrocs a la massalla, pebrots de piquillo farcits de bolets i falsa beixamel de parmesà i coca salada de tardor. A més, també es va parlar del valor nutritiu dels bolets o quina és la millor manera de conservar-los.
Unes 290 persones van participar el passat diumenge a la caminada fins al Tibidabo, que cada any organitza el Centre Excursionista de Ripollet. L'edició d'aquest any ha comptat amb 44 persones més que l'any passat, cosa que ha fet que l'entitat s'hagi mostrat molt satisfeta de l'activitat. El Centre Excursionista té com a proper objectiu important la celebració de la 25a caminada fins a Montserrat el mes d'abril.
El Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata va donar el tret de sortida el passat diumenge al programa dels tallers familiars de cap de setmana del Juga amb la Història, pensats perquè les famílies aprenguin juntes sobre patrimoni, història i art de manera lúdica. Un total de 25 nens i nenes van participar del taller Pans Viatgers, Pans que ens parlen d'història, centrat en la diversitat i en l'elaboració del pa. Degut a la gran acceptació del taller, l'aforament de l'equipament no va permetre que poguessin fer el taller totes les famílies interessades que s'havien apropat al molí.
Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Ara sí, ja tenim aquí les pluges i les temperatures típiques de la tardor. La previsió de pluja s'allargarà durant tot el cap de setmana i quan a les temperatures s'espera estabilitat. D'altra banda, recordem que la matinada de diumenge, 30 d'octubre, s'endarrerirà el rellotge a una hora, de manera que les 3 passaran a ser les 2. Aquesta mesura, que s'aplica de manera coordinada a tota la Unió Europea, permet disminuir la despesa energètica relacionada amb la il·luminació artificial.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 28 d'octubre. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricarti, qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-ho online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat.
Barua, sense més paciència.
Ens acomiadem amb el tema Només mentides de la formació Xentit, que actuarà demà dissabte al Teatre Auditori. Moltes gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i bona castanyada.
Gràcies al destí, es fon por i ignorància, tota pena i esperança, i assegut en el camí. Que diuen tot el que ets, tot el
tot el que vols. Quan la son ens pren el cor i reculls el caure el dia, un petit fruit d'alegria que ens ensenya a ser el que som.
Milers de racons, pensaments escrits amb mirada,
que diuen tot el que ets, tot el que saps, tot el que sents, tot el que vols.
Tot el que saps, tot el que sents, tot el que vols. Només mentida.